Bon dia. Hores claus en les negociacions per tirar endavant un pacte d'esquerres per governar Olot de cara als propers 4 anys.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Creiem que no és un escenari seriós, no és un escenari consistent per al govern que creiem que es necessita pels propers 4 anys. Ja costarà de fer un govern de coalició a tres forces, és una cosa que es veu poques vegades, creiem que és possible per la feina que hem estat fent, però si a més hi afegim canvis de cadires a mig del mandat, etc etc, això no ajuda a que hi hagi una unió real del govern i un treball, doncs diríem, consistent.
És el portaveu de la cúpula, Jordi Gasulla. La CUP ha convocat una reunió a tres bandes, amb Esquerra Republicana i també el Partit Socialista, avui mateix. Serà la primera trobada entre les tres parts implicades. La CUP i Esquerra han descartat aquest cap de setmana la possibilitat d'una alcaldia compartida, com demanaven els socialistes, i que era per ells el principal escull de l'acord. De seguida coneixem els detalls de l'actual situació dels pactes de l'alcaldia d'Olot en aquesta setmana clau abans de la constitució dels ajuntaments d'aquest dissabte. Però abans repassem la resta d'actualitat que ens deixa aquest dilluns 12 de juny de 2023 i ho fem com sempre en titulars.
El dia en 4 minuts.
El Departament d'Acció Climàtica col·loca repel·lent en diversos camps de Santa Pau per combatre el cabirol i salvar les collites del fesol amb denominació d'origen. Des de la Generalitat aposten per un producte que fa una forta olor i ha de servir perquè els cabirols no entrin als camps, seguint un model que ja s'ha implementat al Penedès amb les vinyes. En la mateixa línia, la temporada del fesol de Santa Pau comença amb bon peu. Els productors de la denominació d'origen protegit asseguren que les pluges permeten una bona sembra i ara consideren que la resta de mesos els respecti la meteorologia i els cabirols. En mobilitat, les plataformes pel transport públic reivindiquen connectar Olot amb Banyoles, la Costa Brava i Girona amb un tren tram. Exposen l'efecte de descarbonització que suposaria la construcció d'aquesta línia, de la qual ja se n'estudia la viabilitat. L'investigador i científic Marc Güell és el garrotxí de l'any 2022. Turacós, Adam Gussinyer, Biltec, Romànic Extrem i Motor Antic Garrotxa també han estat reconeguts en les diferents categories. En esports, doble gran notícia, l'Hostol es puja a tercera catalana un any després del seu descens. Els jugadors de Pep Casadevall van superar el Serinyà aquest diumenge i es van proclamar campions de quarta catalana. Qui també va pujar va ser el Sant Joanenc després de guanyar l'Atlètic Olot. I a tercera, el Sant Privat d'Envàs acaba el curs com el millor equip garrotxí de tercera catalana. Les Preses i el Garrotxa també han assolit la permanència, però les Planes i el Santa Pau no s'han salvat.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Moment d'obrir el focus. Repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Canvis en les conselleries d'Educació, Territori i d'Acció Climàtica de la Generalitat. Surten Cambray, Fernández i Jordà i entren al seu lloc Simó, Capella i Mascor. Segons el president de la Generalitat, Pere Aragonès, el motiu és que cal encarar els pròxims 2 anys amb energies renovades. Rebuig massiu a Cornellà de Llobregat per l'assassinat d'una veïna a mans de la seva parella. Els Mossos han detingut un home de 34 anys al domicili de la víctima com a presumpte autor del crim. Investiguen una agressió a una dona trans al metro de Barcelona gravada pels passatgers. Les imatges es mostren cops de puny, puntades de peu, insults i comentaris com "surt d'aquí", "comporta't" o "deixa de fer el ridícul". Setmana d'expectació pels tipus d'interès. La majoria d'analistes creuen que l'increment dels tipus d'interès podria entrar en fase terminal, tenint en compte que l'eurozona entra en recessió i que la inflació frena l'escalada a Europa i als Estats Units. Ucraïna denuncia un atac amb 3 morts en un vaixell d'evacuació a la zona inundada pel pantà. El país ucraïnès assegura haver recuperat el control de 3 poblacions de la regió de Donetsk en la contra ofensiva. I mor Silvio Berlusconi, exprimer ministre d'Itàlia, amb una vida envoltada d'escàndols. 3 vegades primer ministre, fundador de Forza Italia i d'un imperi televisiu que ha modelat l'imaginari italià durant més de 30 anys.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps no canvia, es repetirà la mateixa dinàmica que el cap de setmana, és a dir, clarianes, calor, boira al matí, temperatures de 25 a 30 graus, ha fet molta calor aquest cap de setmana, però també tempestes que poden ser fortes a partir del migdia cap al Ripollès, Osona, Garrotxa, Lluçanès, i a la tarda qualsevol indret, sobretot a les comarques interiors, prelitoral i no tant cap a la costa. Hi van caure 34 litres per metre quadrat a Borrassà, 16 a les Olives, 23 a Santa Coloma de Farners, 26 a Vic, 10 en el cas de Núria, 10 també a Ribes de Freser, el Ripollès. Per tant, molta humitat, aquests bancs de boira matiners, clarianes, estones de sol cap a la costa, més abundants en aquest sector, però després, cap al migdia i la tarda, sobretot, les tempestes podran ser novament fortes, puntualment superar els 20, 30, 40 litres per metre quadrat i amb pedra o calamarsa. Bé, no canvia el temps tampoc demà, al contrari, s'inestabilitza més l'atmosfera. Per tant, demà a la tarda, vespre i nit, xàfecs i tempestes més intenses podrien arribar a la Costa Brava, sobretot de la Selva, Baix Empordà i les Gavarres. Litoral i prelitoral. Podran ser tempestes fortes, per descomptat també a l'interior, i per tant demà fins i tot puntualment es poden superar els 40-50 litres per metre quadrat. Baixa una mica la temperatura, notarem una refrescada. Dimecres encara pot quedar algun xàfec, però cap a dijous i divendres tornaria el sol i les temperatures lentament tornarien a pujar.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 12 de juny de 2023 amb els pactes per l'alcaldia d'Olot com a grans protagonistes com en els darrers dies. Avui és un dia clau a les negociacions per tirar endavant un pacte d'esquerres per governar Olot de cara als pròxims 4 anys. La CUP ha convocat una reunió a tres bandes amb Esquerra i el Partit Socialista avui mateix. Serà la primera trobada entre les tres parts implicades. La CUP i Esquerra han descartat aquest cap de setmana la possibilitat d'una alcaldia compartida com demanaven els socialistes i que era per ells el principal escull de l'acord. Ens dona més detalls en Gerard Puigdemont.
En els últims dies, la CUP s'ha reunit per separat amb Esquerra i amb el PSC. En tots els casos hi ha hagut bona sintonia i punts d'acord a nivell programàtic. Ara per ara, l'únic punt de divergència és l'alcaldia compartida proposada pel PSC divendres. L'assemblea de la CUP ha descartat totalment aquesta opció perquè consideren que cal un govern estable. En parla Jordi Gasulla, cap de llista dels CUPaires.
Creiem que no és un escenari seriós, no és un escenari consistent per al govern que creiem que es necessita pels propers 4 anys. Ja costarà de fer un govern de coalició a tres forces, és una cosa que es veu poques vegades, creiem que és possible per la feina que hem estat fent, però si a més hi afegim canvis de cadires a mig del mandat, etc, etc, això no ajuda a que hi hagi una unió real del govern i un treball, doncs diríem, consistent.
De la seva banda, Esquerra Republicana tampoc veu amb bons ulls una alcaldia compartida. El cap de llista, Josep Quintana, considera que la CUP ha de liderar el projecte i que no és convenient governs inestables.
Nosaltres creiem que Nesbolón necessita un govern cohesionat, un govern fort, un govern amb ganes d'assumir responsabilitats, amb ganes de transformar Olot, i entenem que la gent va votar, bueno, majoritàriament, que fos independentista, i per tant nosaltres aquesta és la nostra opció i altres fórmules queden totalment descartades.
Aquest dilluns la CUP ha convocat Esquerra i el PSC per acabar de tancar un acord que permeti el pacte d'esquerres i provocar un canvi de govern a l'Ajuntament d'Olot. Gasulla considera que hi ha d'haver altura de mires i intentar aconseguir aquest objectiu més enllà dels interessos partidistes.
Per tant, si no és una via possible d'acord, centrem-nos en la que sí que és possible. I per tant, sí que és possible fer un govern compartit entre CUP, PSC i Esquerra, i això és amb el que ens hem de seure a partir de demà i fer-ho possible.
Paral·lelament, aquesta tarda està prevista una compareixença de Junts per explicar el seu punt de vista de la situació. Si les esquerres no s'entenen, és evident que Junts pactarà amb els republicans. La formació de Josep Quintana tenia com a segona opció donar suport a Pep Berga a l'alcaldia. A més, un pacte d'aquest tipus estaria clarament beneït per les cúpules dels dos partits, a diferència del tripartit proposat per la CUP.
A Taife ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. Taife, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. El Departament d'Acció Climàtica col·loca repel·lent en diversos camps de Santa Pau per combatre el cabirol i salvar les collites del fesol amb denominació d'origen. Des de la Generalitat aposten per un producte que fa una forta olor i ha de servir perquè els cabirols no entrin als camps, seguint un model que ja s'ha implementat al Penedès amb les vinyes. Els productors de fesol celebren l'acció, però són escèptics amb els resultats que es puguin tenir.
El Departament d'Acció Climàtica està duent a terme a tres camps de conreu de Santa Pau una prova pilot per intentar combatre el cabirol que malmet les collites del fesol de denominació d'origen. La prova és molt similar a la que s'ha estat duent a terme al Penedès amb les vinyes per combatre altres espècies. En aquest cas consta d'un repel·lent fabricat a partir de crema d'ossos animals afegit d'un suport vegetal que desprèn una forta olor i que en principi fa tirar enrere el cabirol d'entrar als camps. En parla el tècnic de la secció d'activitats cinegètiques i pesca continental dels Serveis Territorials de Girona, Rubén Anson.
S'aplica amb unes bossetes, les quals hem distribuït tot el perímetre del camp, amb unes res ficades a uns 60 centímetres del terra, cada 10 metres de distància, i esperem que funcioni com a mur de contenció, com a dissuasori, per a aquests cabirols que fins ara produeixen dany, especialment en aquest estadi primerenc de la planta, perquè és quan més vulnerable és.
Els pals amb aquestes bosses es col·locaran a 10 metres entre si en els diferents camps i l'objectiu és renovar aquest producte dues vegades durant l'estiu. Des del departament deixen clar que aquesta mesura no és la solució a la problemàtica dels cabirols, però sí un primer pas. Un estudi determina que en aquesta zona hi ha 5 cabirols per quilòmetre quadrat i que en els darrers anys s'ha anat incrementant la població d'aquesta espècie. En parla la directora dels Serveis Territorials de Girona, Elisabet Sánchez.
Les autoritzacions excepcionals donades a aquest any, estem parlant d'aquest març passat, ja s'han abatut uns 94 exemplars, amb la qual cosa ens demostra que la pressió cinegètica hi és i estem mirant doncs, això, de fer que quadrin totes les coses.
Els productors de fesol de Santa Pau valoren l'acció, però pateixen que aquest repel·lent no acabi sent útil amb el temps, com ha passat amb el senglar. Per ells, el més prioritari és reduir la població i fer caceres nocturnes en època prèvia a la sembra de la planta. En parla Lluís Sunyer, president de la denominació d'origen del fesol de Santa Pau.
És una prova i, bueno, suposar que funcionés, doncs perfecte. El que passa que llavors també hem de tenir en compte que serà un cost més a la producció haver d'anar tinguent el repel·lent aquí. Hi ha una sobrepoblació, entenem que haurem de conviure amb aquest animal i bueno, aquest és un pas més a buscar una possible solució.
El Departament d'Acció Climàtica també col·locarà càmeres de fototrampeig per fer seguiment de la prova. Si aquesta prova pilot funcionés, a banda de disminuir els danys en conreus, també podria ser útil per reduir accidents de trànsit provocats per cabirols.
En la mateixa línia, la temporada del fesol de Santa Pau comença amb bon peu. Els productors de la denominació d'origen protegit asseguren que les pluges permeten una bona sembra i ara consideren que la resta de mesos el respecti la meteorologia i també els cabirols.
L'any passat va ser una de les pitjors collites de fesol de Santa Pau que recorda. Es va collir al voltant d'un 70% menys de fesol que en d'altres anys. Una campanya mitjana seria de 50 o 60 tones de fesol recollit. L'any passat els productors pràcticament no la van ni comptar. Ara és època de sembra de la planta i de moment sembla que la cosa comença amb bon peu.
No, aquest any la naixença és bona, ha anat ploguent, hi ha hagut humitat al terra per poder-hi veure una bona germinació.
L'any passat, a banda dels atacs dels cabirols, la calor i la sequera van fer que no es poguessin fer plantades en condicions. Sort n'hi va haver de la plantada tardana d'agost i la calor que va fer durant la tardor. Tot i així, els productors de la denominació d'origen protegit Santa Pau van decidir no pujar gaire el preu i la intenció és mantenir-lo, independentment de la collita que s'entregui.
I tampoc tenim intenció d'anar pujant. El que ens agrada és poder acollir bastants i poder servir producte i sense que hagi de ser un preu desorbitat, no?
Actualment hi ha poc menys d'una desena de productors a la denominació d'origen i els pocs que són esperen que n'hi hagi de nous que s'inscriguin, ara que és època d'inscripcions i de sembra, i que el relleu generacional vagi arribant de mica en mica perquè aquest aliment tan valuós a nivell català no es perdi.
Deixant de banda la collita del fesol i les mesures contra el cabirol, parlem també de mobilitat, perquè les plataformes pel transport públic reivindiquen connectar Olot amb Banyoles, la Costa Brava i Girona amb un tren tram. Exposa l'efecte de descarbonització que suposaria la construcció d'aquesta línia, de la qual ja s'estudia la viabilitat. Les plataformes en defensa del transport públic i la promoció del tren s'han reunit aquest cap de setmana a Girona, informa Aniel Puigvert.
Ha estat la tercera jornada de mobilitat a les comarques gironines. Les conferències i taules rodones han girat entorn de la recuperació de línies de tren perdudes de la demarcació i de la implementació del tren tram, un model híbrid que permet circular a poca velocitat per vies urbanes i arribar als 100 km per hora entre localitats. Ricard Ríos és membre de la plataforma per la promoció del transport públic.
El tren tram és un híbrid entre el tramvia urbà i el tren de rodalies. El que permet és accedir al centre urbà de forma integrada amb els vianants, amb la resta de trànsit, i en canvi en zones interurbanes corre com un tren de rodalies. Per tant, ens permet un transport econòmic, perquè seria més econòmic de construir, s'adapta millor al territori i lliga els centres urbans i els principals nodes de mobilitat comarcal.
A Girona, les plataformes tenen projectades dues línies ferroviàries. Una circula entre les Gavarres i la Costa Brava i una altra que uneixi Girona amb Olot, passant per Banyoles. La Generalitat està estudiant la viabilitat d'ambdues infraestructures. El membre de la plataforma per la promoció del transport públic, Ricard Ríos, explica que esperen que es pugui tirar endavant, igual que ja està passant a Tarragona, on s'està a punt de començar a construir la primera fase del tram camp, que unirà la ciutat amb Cambrils i Salou.
Les diverses plataformes que han defensat els tren tramvia de Catalunya han aconseguit que el Parlament i el Govern tinguin estudis de viabilitat en marxa. Actualment s'estan adjudicant o redactant. I també és important que hi ha un sistema que s'està a punt de construir i d'adjudicar, que és el sistema tren tramvia del Camp de Tarragona. En la seva fase 1, entre Cambrils, Salou i Tarragona, tindrem un primer model d'aquest nou ferrocarril que ens ve, més adaptat al territori i en resposta a les demandes creixents de mobilitat, amb emissions de 0 grams de CO2 i amb millor balanç energètic i de capacitat que qualsevol infraestructura viària.
La primera de les línies projectades a les comarques gironines tindria un recorregut total de 95 quilòmetres, 69 de nova construcció i 26 ja existents entre Riudellots de la Selva i Flaçà, i oferiria connexió ferroviària entre una quinzena de poblacions. La plataforma que encapçala la defensa del projecte Tren Tram Costa Brava calcula que el cost de posar en marxa aquesta infraestructura rondaria els 700 milions d'euros, però que després s'autofinanciaria amb la recaptació de tarifes. La proposta inclou freqüències d'entre 15 i 30 minuts, depenent de les franges horàries, amb una flota de 18 trens i 55 circulacions diàries per sentit. En el cas del segon projecte, impulsat per la plataforma Tren Tram Olot Banyoles Girona, uniria 11 localitats entre Girona i Olot amb una doble via de 63,2 quilòmetres de recorregut. Inclouria 12 estacions urbanes entre Sarrià de Ter i Girona, 5 estacions dins d'Olot, 2 estacions a Banyoles i una per cadascuna de la resta de poblacions. Segons calcula la plataforma, posar-ho en marxa suposaria una inversió de 500 milions d'euros.
Moment de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona. Comencem parlant d'una de les polèmiques del cap de setmana. La presidenta de Junts, Laura Borràs, s'ha oposat a un pacte per impedir que el partit d'extrema dreta independentista Aliança Catalana governi a Ripoll, però deixa en mans dels quadres locals del partit la decisió sobre un cordó sanitari als ultradretans. Després que una piulada expressant aquesta posició hagi rebut crítiques d'Esquerra i la CUP, Borràs s'ha reafirmat en les seves paraules explicant que, com a norma general, aposta per respectar la llista més votada i deixar-los governar un temps perquè la gent vegi el seu autèntic rostres si saben o no governar. I llavors, foragitar-los sense convertir-los en víctimes i fent-los créixer, ha afegit. A més, Borràs ha assegurat que sempre ha combatut l'extrema dreta. A Girona, la portaveu del PSC, Sílvia Pànic, ha criticat que no s'hagi pogut negociar seriosament amb Guanyem Girona i acusa Lluc Salelles de voler ser alcalde a qualsevol preu. Salelles, que encapçala la segona formació més votada a les darreres eleccions a Girona, després del PSC, hauria de dimitir si no és alcalde, perquè els estatuts de la CUP i Guanyem marquen que no pot fer més de dues candidatures i ja en porta tres. No pot ser que l'ambició de ser alcalde acordi amb Junts la força que ha governat Girona en coalició amb Esquerra el darrer mandat, l'endemà de demanar canvi d'un durant mesos en campanya electoral. Crítica Paneque, que afegeix que el problema no és que vulgui ser alcalde, sinó que ho vulgui ser a qualsevol preu. L'Escola Badruna ha suspès un acte organitzat per la Fundació Princesa de Girona, previst per aquest dilluns, després de rebre queixes i que la coordinadora antimonàrquica convoqués una protesta a les portes del centre. L'espectacle Amplificarte anava destinat a alumnes de tercer i quart de l'ESO per treballar emocions a través de la música. L'escola diu que en un comunicat que no va ser conscient de la relació tan directa de la proposta amb la Fundació Princesa de Girona, fins que van rebre queixes d'algunes famílies. Arran d'això l'han suspès, deixant clar que, igual que l'Ajuntament, l'escola no acull cap activitat de la Fundació. La coordinadora s'ha concentrat davant del centre i assegura que la cancel·lació és una nova victòria contra la monarquia. I en successos, el conductor que circulava contra direcció per l'AP7 a la Jonquera i va provocar un xoc frontal on va morir un home, duia el cotxe carregat de marihuana i fugia d'un control de la gendarmeria francesa. Segons ha avançat la periodista Anna Ponsí, ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, el detingut per homicidi imprudent i conducció temerària portava dues bosses grosses plenes de droga i anava contra direcció des del Voló, després de girar cua en veure la policia a la banda francesa. A causa del xoc frontal va morir un home de 61 anys que circulava en sentit cap a França.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Abans dels esports, parlem de l'investigador científic Marc Güell, que és el garrotxí de l'any 2022. Turacós, Adam Gossinyer, Biotech, Romànic Extrem i Motor Antic Garrotxa també han estat reconeguts a les diferents categories. La gala del garrotxí de l'any, organitzada pel Centre d'Iniciatives Turístiques, s'ha celebrat aquest divendres amb la participació de centenars de persones, informa Pere Obach.
Aquest divendres s'ha celebrat la gala del garrotxí de l'any 2022 a la 10. L'acte posa en valor el talent de la comarca i el jurat ha decidit que l'investigador Marc Güell fos el nou garrotxí de l'any. Güell és investigador principal del grup de recerca en biologia sintètica translacional del Departament de Medicina i Ciències de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra i l'any passat va ser guardonat pel Ministeri de Ciència i Innovació amb el Premi Nacional d'Investigació per a Joves. Güell valora especialment el reconeixement provinent des de la Garrotxa.
Ara fa just 5 anys que vam tornar als Estats Units. Clar, és un canvi important. Ara bé, rebre aquest reconeixement em fa molta il·lusió, no? Perquè clar, és molt especial. Sí que he tingut la sort de rebre alguns altres reconeixements, com sortia el vídeo, però clar, i rebre'l d'aquí, la veritat és que és molt, molt diferent i bé, és una cosa que realment no tinc paraules per expressar l'agraïment.
En la cerimònia, Güell s'ha imposat altres finalistes com la cantant Núria López, finalista de la primera edició d'Eufòria, i l'esportista Blai Mallarac, guanyador del Mundial de Waterpolo l'any passat. A més del Premi Garrotxí de l'any, s'han lliurat altres reconeixements importants. El jugador de l'hoquei Olot, Adam Gossinyer, ha rebut el Premi a Jove Promesa pel seu talent i potencial en aquest esport.
És un gran honor estar aquí avui per rebre el Premi a la Jove Promesa. Vull expressar la meva gratitud i humilitat en acceptar aquest reconeixement. Aquest premi no només és un testimoni dels meus èxits i individuals, sinó el treball en equip i el suport incondicional de tots els meus companys d'equip, entrenadors i aficionats. Sense ells, aquest moment no seria possible.
També s'ha premiat la trajectòria personal de Turacós per la seva trajectòria en defensa dels drets de la dona a la Garrotxa.
Estic molt agraïda per aquest reconeixement i per a mi és un repte expressar-ho perquè en públic mai no havia parlat de mi. En tot cas, no s'havia començat de cap més manera que donant les gràcies al CID per aquesta distinció, que la veritat és que m'ha fet moltíssima il·lusió i no me l'esperava gens, ja que últimament no em puc permetre ser tan activa com abans.
En l'àmbit empresarial, Biltec ha estat considerada la millor iniciativa del 2022 per la seva tasca en el sector aeronàutic. La directora general de Biltec és Paula Vilanova.
Estem aquí gràcies a l'empresa Tavil, en menció especial tant al meu tiet Manel Vilanova com al meu pare en Lluís, qui des d'un inici van creure tant en nosaltres com en el nostre projecte i ens han ajudat a poder estar aquí el dia d'avui i a tirar endavant. Gràcies. I vull aprofitar la vinentesa per donar també tot l'agraïment a tots els nostres amics, a la resta de família i a les nostres parelles per haver-nos aguantat durant tota aquesta trajectòria i els anys que encara quedaran.
Finalment, el Motor Antic Garrotxa ha rebut el premi a la millor iniciativa promocional i la Romànic Extrem de la Vall de Bianya ha estat guardonada com a millor iniciativa social. El president de Motor Antic Garrotxa és Jaume Cos i el coorganitzador de la Romànica Extrema és David Darné.
És per nosaltres, i dic nosaltres, perquè som un grup de gent que en aquests moments a l'entitat ja passem a 400 socis i a més tenim una organització que aquesta és la que ens ha portat i la que ha estat treballant durant aquests 20 anys. Durant aquests 20 anys han passat molta gent al nostre costat i ens han fet arribar aquí el dia d'avui.
La Romànica Extrem i la Garrotxa demostren cada dia que són una comarca solidària i és un autèntic privilegi rebre avui aquest reconeixement a la nit del Premi Garrotxí de l'any.
Aquest ha estat el primer Garrotxí de l'any organitzat per la nova presidència del Centre d'Iniciatives Turístiques. Com és tradicional, els premiats han rebut un guardador de l'artista evolutí Narcís Coderc.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
L'Hostoles i el Sant Joanenc pugen a tercera catalana. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
Per una banda, l'Hostoles puja a tercera catalana un any després del seu descens. Els jugadors de Pep Casadevall van superar el Serinyà aquest diumenge i s'han proclamat campions de quarta catalana. Per altra banda, el Sant Joanenc també aconsegueix l'ascens després de guanyar l'Atlètic Olot i proclamar-se el millor subcampió de quarta catalana de tots els grups de Girona, informa Guillem Guardiola.
La Vall d'Hostoles ha viscut un any trist amb el descens de les Planes a quarta catalana, però no tot són males notícies. Un any després del seu descens, la Unió Esportiva Hostoles ha guanyat aquest diumenge tot un Serinyà per 3-0 i ha certificat l'ascens a tercera catalana. El partit, això sí, només ha durat 57 minuts i és que l'àrbitre ha ensenyat fins a 5 targetes vermelles al Serinyà i el duel s'ha donat per acabat. Un dels màxims golejadors de la categoria, Guillem Serrat, que per cert ha obert la llauna abans d'acabar la primera part, ha destacat que la clau de l'ascens ha sigut la unitat dels futbolistes.
El bloc hem mantingut, ningú creus més per un de l'altre, sinó ja som un equip, la majoria de jugadors ja som veteranos, bueno, veteranos, portem ja uns anys junts i això ens fa la unió i mai deixar de creure i això, i estar aquí pues, és un premi que desitjàvem tenir.
Amb el tercer i definitiu gol de l'Hostoles, obra de Marc Jurado, s'ha acabat pràcticament el partit. Ha sigut just llavors quan les abraçades entre jugadors i afició i el Cava han agafat el protagonisme al camp municipal de Sant Feliu de Pallerols. El president de la Unió Esportiva Hostoles, Joel Martín, ha remarcat el sacrifici dels jugadors.
Sí, molta felicitat, ha costat molt arribar fins aquí. Ara fa just un any veiem l'altra cara de la moneda, que era el descens, però avui molt contents i molt feliços. Una sensació d'enorme felicitat, és el que es pot descriure. Jo crec que la clau ha sigut la unitat de l'equip, una gran qualitat humana, unit a un gran sacrifici, és el que ens ha portat a l'èxit, no hi ha més.
El Sant Joanenc, per la seva banda, ha superat l'Atlètic Olot per 3-1, s'ha proclamat millor equip subcampió de tota la quarta catalana i ha assolit un altre ascens històric en el retorn del club al futbol amateur. El frec a frec entre l'Hostoles i el Sant Joanenc s'ha mantingut viu durant mesos, tot i que finalment els dos conjunts han assolit el seu gran objectiu, el de l'ascens. El Sant Pere Martí ha acabat la Lliga en tercera posició, el Joanetes en cinquena plaça i el Montagut en sisè lloc.
I on jugaran tant Hostoles com Sant Joanenc la temporada vinent és a tercera catalana, on aquesta temporada el Sant Privat d'en Bas ha acabat el curs com el millor equip garrotxí de la categoria. Les Preses i l'Escola de Futbol Garrotxa també han assolit la permanència, però les Planes i el Sant de Pau no s'han salvat. Les Preses i el Sant Privat han mantingut una disputa en les darreres jornades per intentar coronar-se com el millor conjunt de la comarca. A l'últim partit, el Sant Privat d'en Bas ha fet la feina contra el Camp de Bànol, però els presencs han sortit derrotats a casa contra el Comacross.
Els equips garrotxins acomiaden una altra temporada trepidant al futbol territorial. El Sant Privat d'en Bas s'ha coronat com el millor conjunt de la comarca a tercera catalana amb 45 punts. El cert és que els de la Vall d'en Bas i les Preses han estat protagonitzant una aferrissada lluita durant bona part de la segona volta. Els presencs han tancat la temporada amb 42 punts. L'entrenador de les Preses, Gerard Joventeny, va arribar a la banqueta el mes de desembre i destaca la millora que han fet els jugadors.
Crec que al principi, quan vaig arribar, no hi havia una idea molt clara, tot era molt joc directe i bueno, a través del posicionament i de la pilota doncs vam poder muntar l'equip i la veritat és que s'ha fet un pas endavant a nivell de joc.
El principal objectiu de les Preses ha sigut des d'inici de curs consolidar el primer equip a la zona mitjana de la taula. Joventeny no descarta una fita més ambiciosa de cara a la pròxima temporada.
És que és competitíssima, la veritat, si tu mires els equips que han quedat a baix, doncs també es mereixien segurament salvar-la, però al final els detalls marquen les diferències, no? Estem molt contents perquè partits importants, sobretot ara aquest tram final de temporada, per exemple a Sarrià, vam aconseguir guanyar, un equip que no havia perdut només dos partits a casa seva i els guanyem, no?
El Garrotxa, amb 41 punts, continuarà un any més a tercera catalana. Per altra banda, la falta de regularitat de les Planes i el Santa Pau han acabat condemnant els garrotxins. Els dos conjunts només han sumat 4 victòries cadascun i jugaran a quarta catalana el pròxim curs.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns, 12 de juny de 2023. Més informació, com sempre, als butlletins horaris i a l'informatiu vespre de les 7 i minut a minut a través del portal web garrotxadigital.cat. Ara us deixem amb l'actualitat esportiva del cap de setmana i d'aquestes darreres setmanes a casa nostra amb el tercer temps d'en David Planella. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.